Obrim Consell de Savis.
La parsimònia de l'àrbitre a l'interior de l'àrea, té la pilota, el Granada, atenció, fa la centrada cap al segon pal i el gol. Gol de rebot, Antonio Puertas, després de fer una centrada que s'ha emperinat i ha acabat a l'interior de la xarxa. 20 minuts de la segona meitat, perd el Barça 1-0, sota pals, Ter Stegen, que li va aturar el penal a Royce a Dortmund. Ara vol fer el mateix davant de Vadillo, l'àrbitre, que diu als jugadors: no podeu entrar dins l'àrea, que li diu Ter Stegen, tu, un pauet, trepitjant la línia. Vadillo cap a la pilota, gol! L'àrbitre diu que això ja s'ha acabat. Esclata l'eufòria del Nuevo Los Cármenes. El Granada ha guanyat 2-0 al Barça en una actuació trista, gris, dolenta, per oblidar dels homes d'Ernesto Valverde.
Quatre partits fora de casa aquesta temporada, quatre partits sense victòria, derrota a Sant Mamés, empat a Pamplona i Dortmund, i ahir derrota a Granada. Ara ho deia el Bernat en aquesta transmissió que feia al final del partit ahir a la TDT. Derrota trista, gris, dolenta, per oblidar. Inoperància en atac, amb només un xut entre els tres pals de Messi al minut 80. Què li passa al Barça? És una situació o no preocupant? Consell de Savis, precisament amb el Bernat Soler, que ahir ho va viure en directe des de Los Cármenes. Bernat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, David.
I amb l'Edu Polo, del Mundo Deportivo i habitual al bar, i avui en aquest Consell de Savis. Com estàs, Edu?
Molt bé, bona tarda.
Bé, tu hi eres, Bernat, i les cares dels jugadors les deuries veure en primera persona. Entenc que eren un poema. Avui, 24 hores després del que va passar, veus les coses una mica més clares o les veus igual de grises?
Doncs, per ser-te sincer, no veig grans canvis respecte a ahir. Ha passat molt pocs dies, però crec que estem davant d'una situació que no l'hem de limitar al partit d'ahir de Granada. El partit d'ahir és una demostració més d'un problema o d'uns problemes que crec que fa temps que s'arrosseguen i pels quals no s'hi ha buscat solució, i que tenen com a conseqüència doncs, moments com els d'ahir, com la derrota a la primera jornada, com el mal partit a Pamplona, en fi, i fins i tot et diria com l'empat gris a Dortmund. No? Només se salven com a dos illots, com a dos oasis, dos partits al Camp Nou, contra Betis i València, però la sensació és que hi ha un problema, i per mi el pitjor de tot és que la solució no és gens fàcil ni ràpida.
Clar, els números són molt clars. 7 punts del Barça en 5 jornades, des de la temporada 94-95, que no sumava menys punts en les 5 primeres jornades. Aquella temporada, a més, cal recordar que en va sumar 5 amb el sistema de 2 punts per victòria. Per tant, Edu, som uns exagerats si diem que hi ha crisi oberta?
Jo crec que no. A mi la paraula crisi no és una paraula complicada de fer servir, però és evident que hi ha un problema greu. Jo no sóc mai amant de comparar estadístiques d'una temporada a l'altra, però clar, si fa 25 anys que el Barça no sumava tan pocs punts, si el Barça és l'equip de la Lliga que més gols ha encaixat, que és una cosa absolutament extraordinària, que això pot passar a la jornada 1 si tens un accident, però quan ja han passat 5 jornades que el Barça sigui l'equip amb més gols encaixats, amb 9 gols, amb 5 partits, demostra que hi ha un problema. I el gran problema, la gran crisi, ja no deia el Bernat, és que no és una solució. És que són moltes solucions i jo tampoc la veig quina és la solució, perquè si analitzes pràcticament línia per línia, hi ha problemes a totes les línies, hi ha un problema futbolístic, hi ha un problema d'intensitat, hi ha un problema de concentració, hi ha molts problemes. Llavors això s'arregla, potser canviarà l'entrenador, potser sí, però no és l'únic problema. És a dir, tothom està assenyalant a Valverde. Només canviant a Valverde no s'arregla. N'hi ha qui assenyala Bartomeu, només canviant el president tampoc s'arregla. No pots canviar 11 jugadors. Llavors, hi ha molts problemes i segurament calen moltes solucions, que jo no tinc clar avui, a dia d'avui, quines són aquestes solucions perquè el Barça torni a ser un equip reconeixible i fiable, especialment fora de casa.
Ahir Valverde va dir que era responsable, va entonar la meva culpa.
Si no li queda més remei. No, el que no farà és fer com Zidane l'altre dia a París i a sobre posar-se els jugadors en contra. Si a sobre hi surt Valverde i diu que els jugadors han sortit adormits i que no han posat la cama com l'han posat a la Granada, llavors té un incendi a dins. Ho ha de dir i és veritat que és responsable. Però, com deia abans el Bernat, això no és un problema d'ahir. Això ve de més de lluny, segurament ve del final de la temporada passada. El club era conscient que havia de prendre mesures. Per una banda, va haver-hi un debat molt important a dins sobre si Valverde havia de continuar o no. Jo crec que estaven més decidits perquè no continués, però finalment el van deixar.
potser pels missatges de Piqué i Messi dient que Valverde era un entrenador ideal pel Barça, i després era el moment perquè el club recuperés el poder dins el vestidor. Fa molt de temps que en aquest club mana el vestidor. Després d'Anfield era un moment ideal perquè el poder el recuperés el club. No es va fer, així ha anat tot l'estiu amb el tema Neymar i totes les seves conseqüències derivades, i així està passant tot.
Mira, nosaltres hem obert una enquesta a Twitter per prendre una mica el pols de l'afició del Barça. Estem preguntant qui creieu que és el responsable de la situació.
El màxim responsable, perquè hi haurà gent que dirà a tothom, no. El màxim responsable és per qui preguntem al nostre Twitter, @totgira, en què està oberta, donem tres opcions, els jugadors, Valverde o la junta directiva. Guanya Valverde amb el 49% dels vots. Alerta, perquè la junta directiva va en segona posició amb el 39% dels vots, i els jugadors, podria semblar una mica doncs estrany, però són els qui tenen menys culpa pels oients del Tot Gira, amb l'11% dels vots.
Perquè, a veure, Bernat, si haguéssim d'enumerar principals problemes que té ara mateix el Barça, i parlo a nivell futbolístic, tu quins enumeraries?
A veure, jo crec que és un problema molt complex i que et diria que va més enllà fins i tot de qüestions futbolístiques, de tàctica, de gespa, És evident que pel que fa al rendiment que veiem al camp hi ha bastantes diferències entre el Barça i els seus rivals. Ahir, sense anar més lluny, la manera com afronta el partit al Granada, la intensitat amb la que juga el partit, però és que fins i tot m'aniria a buscar-te un altre exemple que no té res a veure amb el Barça. Jo vaig estar veient el partit entre el Paris Saint-Germain i el Madrid de Champions de la setmana passada, o aquesta mateixa setmana, i l'actitud, la pressió amb la que el PSG, sense Neymar, sense Mbappé i Cavani, jugava, és a dir, era un altre esport comparat amb el que està fent el Barça aquest inici de temporada. És a dir, d'una banda hi ha aquesta qüestió, aquesta pressió dels homes de dalt, aquesta intensitat, que no s'ha confondre amb actitud, Actitud jo crec que sempre la tenen per guanyar, i hi ha jugadors amb esperit de rebel·lia, com per exemple De Jong o el mateix Ansu Fati, però evidentment, si això no ho acompanyes amb un treball de pressió a dalt i d'intensitat, en les pilotes dividides, doncs és molt difícil competir. Però més enllà d'això, com et deia, jo crec que el problema és molt complex, perquè ens hem de fer diverses preguntes. Per exemple, per què Valverde és l'entrenador del Barça després del que va passar al final de la temporada passada, després de la segona debacle europea, en aquest cas la del Liverpool, més la final de València, davant del València a la Copa? Doncs perquè els jugadors, el vestidor, els pesos pesants, van voler que fos l'entrenador i el club els hi va fer cas. Perquè el Barça ha intentat fitxar Neymar sense cap necessitat i fins i tot amb la possibilitat de posar en risc l'economia del club. Doncs perquè els jugadors, els pesos pesants, ho han demanat. Perquè continuen sent titulars indiscutibles jugadors que és evident que tenen molt nom i que són vaques sagrades? Doncs perquè l'entrenador és un entrenador que accepta que les coses són com són i ell fa doncs el que és més còmode per tothom. Per tant, aquí estem en una situació molt complexa on em fa l'efecte que com no s'entri com va entrar Guardiola l'any 2008, amb decisions en algun cas fins i tot dràstiques, difícilment això es podrà redreçar. El problema és que això ara mateix no ho pots fer, perquè no tens un Guardiola, no tens un substitut per Valverde clar, no tens tampoc una direcció esportiva clara, perquè ara mateix la cara visible és Erika Vidal, però públicament ja s'ha explicat que s'havia fet una oferta a Carles Puyol. És a dir, qui lidera això? I des de la directiva, amb un president a qui li queda una temporada més aquesta de mandat i ja no continuarà sent president, què mirarà? Pel present o mirarà pel futur? Per això deia al principi de tot que per mi el principal problema no és que es perdi a Granada o els resultats siguin ara mateix de rècord negatiu, sinó que la solució la veig molt difícil, molt complexa.
Edu?
Sí, és el que dèiem, no hi ha una solució. El problema és que ara ha fet un repàs al Bernat, un problema al vestidor, un problema a la banqueta i un problema a la llotja. Com ho arregles tot això amb la temporada començada? A la llotja, vicepresident esportiu, no n'hi ha. Director esportiu, no n'hi ha. Al final és Bartomeu qui té tots aquests càrrecs. A l'espera de Puyol, a Vidal és més secretari tècnic, no hi ha el que era el vicepresident esportiu, tot això recau en una única figura, per tant no hi ha una direcció. I com deia el Bernat, Valverde, el club, segurament el desig del club ja ho va ser una mica l'any passat i sobretot a la final de temporada passada després d'Anfield, era que no seguís. I fins i tot jo crec que van jugar una mica a forçar la seva dimissió. Això no va passar i Valverde ha seguit, però va seguir absolutament debilitat. I tots sabíem que si a les primeres de canvi alguna cosa no anava bé, Valverde estaria en una situació molt, molt perillosa. I la temporada ha començat molt pitjor del que es podia imaginar, perquè pots pensar que el Barça perdi algun partit, que tenia una putxada, però aquesta situació és absolutament anòmala, per tant, era inesperable. I a sobre, portem molts anys dient a veure què passa el dia que no hi sigui Messi. Perquè Messi aquest any encara no hi ha estat. Ha aparegut mitja hora a Dortmund i 45 minuts de Granada.
Clar, aquest és el problema, perquè fins ara sempre t'acompanyaves a Messi per poder tapar les mancances. I ahir, per exemple, Messi sol ja no... Surt a la segona part, és veritat, però
jo vull recordar que l'any passat, vull recordar, Messi va estar lesionat a principi de... al mes d'octubre, recordo que es va trencar el braç, us en recordeu, no?, aquell partit contra el Sevilla al Camp Nou. I el Barça ho va fer molt bé, va salvar molt bé la seva absència, entre altres coses amb una golejada davant del Madrid amb maneta inclosa. Temps enrere, fins i tot en èpoques de Luis Enrique, també recordo un època en què el Barça va haver de jugar sense Messi perquè estava lesionat, i va salvar la papereta i ho va fer amb bon joc. És a dir, jo crec que no ho hem de simplificar, que en Messi s'arregla tot. És a dir, Messi és el jugador més important de la història del Barça i és evident que un equip amb o sense Messi no té res a veure. Però no hauria de ser l'excusa, perquè ja s'ha demostrat en d'altres ocasions que sense Messi... Escolta'm, estem parlant de Suárez, estem parlant de Griezmann, estem parlant de De Jong, estem parlant de Piqué, estem parlant de Busquets, estem parlant de jugadors consagradíssims, estrelles mundials que demà estaran en l'elecció del millor equip de l'11 de la FIFA. És a dir, que potser aquí sí que els jugadors, tot i que en la vostra enquesta van en l'última posició com a responsables, s'haurien també de mirar ells mateixos i veure què estan fent malament.
Què deies, Edu?
No, jo el que volia dir, que és veritat això, però que en altres moments, quan les coses han anat bé i no hi ha estat Messi, l'equip ha funcionat, com l'any passat contra el Madrid i contra l'Inter. Però ara que les coses no van bé, si a sobre no tens a Messi, llavors sí que tens un problema, perquè hi ha hagut més moments al llarg d'aquests anys que l'equip ha jugat malament, ha tingut moments més puntuals de debilitat, però llavors apareixia Messi, un partit com el d'ahir potser, marcava dos gols, el Barça acabava guanyant i no passava res. I ara, en aquest inici de temporada, no hi ha estat Messi, clar, s'ha notat a Pamplona, s'ha notat a Bilbao, i el Barça ho està acusant que a sobre, si els altres no funcionen, si a sobre no hi ha Messi, llavors el problema s'accentua molt
més. Per cert, en aquests casos, quan les coses no van bé, a la gent li agrada pensar en el futur, com és lògic, no?, i pensar com es pot resoldre. I quan parlem del Barça i en clau de futur, sempre apareix el nom d'un bon amic de l'Edu Polo, que es diu Xavi Hernández, que ha concedit una entrevista al diari Ara, Sergi, i bàsicament ha vingut a dir que no se li faria estrany entrenar els seus excompanys.
Sí, entre altres coses ha dit això. Abans deia el Bernat, s'ha d'entrar al vestidor amb decisions dràstiques, potser Xavi es veuria capaç de fer-ho. El que diu que sí que es veu capaç de fer és entrenar doncs gent com Messi, com Jordi Alba, com Sergio Busquets, gent amb qui ha compartit vestidor. L'escoltem.
Doncs jo crec que seria un avantatge. Igual que aquí m'ha passat, doncs que, ostres, però eren els teus companys, com ho portaràs? No, però si ho veig un avantatge. No veig cap inconvenient. Jo ja sé com és el Leo i el Suárez, i són amics, i el Busi, i el Jordi, i el Sergi Roberto, i crec que és un avantatge. Sé com entrenen, sé com són, sé com la capacitat de lideratge que poden tenir a dins del vestidor. Doncs sé que en un moment determinat un es pot enfadar o l'altre està més trist. I crec que són avantatges com a entrenador. Ara m'ha passat aquí, ara, amb els meus companys, no?
Més enllà d'aquesta reflexió, coses importants que ha dit Xavi en aquesta entrevista, diu que nota les expectatives per tornar a Can Barça, però que no l'atabalen especialment. Ha lluat la feina de Valverde, tot i ha dit que l'estil de futbol que practica és diferent al de la filosofia Barça. Aposta, ho ha dit d'una manera molt clara, per un mig del camp entre Busquets, De Jong i Artur. També ha dit que de cara al futur té una bona amistat amb Víctor Font i que si tornés Joan Laporta també creu que ho faria bé, i també li han preguntat en el tram final de l'entrevista per la situació de Catalunya. Ha tornat a dir que està en contra de la situació dels presos independentistes, que espera una sentència forta del Suprem, i ha dit també que votarà el proper 10 de novembre.
Molt bé, doncs això és el que ha dit el Xavi, que es va preparant, segueix el seu procés de preparació per algun dia poder aterrar al Camp Nou. Ell no se n'amaga i ho diu sempre obertament.
Com que no deixa'm, David, deixa'm apuntar que no hagi de córrer, que no hagi de córrer més del que...
Sí.
Del que estava previst.
Què apunta l'amic Edu Polo?
Com a bon xaviòleg que em considero,
sí.
Ja dins de l'entrevista hi ha una part molt interessant on analitza el joc del Barça d'aquesta temporada.
Sí.
i quan destaca el que comentava ara, el trident aquest al mig del camp, Busquets, De Jong, Artur, que li agrada molt, diu que perquè aquest trident al mig del camp funcioni, els de davant s'han d'implicar. Que si els de davant no corren, i diu que això és el que va passar l'any passat del Barça a Anfield, els del mig pateixen, i que ara el que ha de fer el Barça és convèncer Suárez i Messi perquè corrin i defensin. Perquè si aquests corren 10 metres endavant, i ara en córrer 70 o 80 metres enrere. I fa una anàlisi molt profunda, realment, de quin és el problema futbolístic del joc del Barça si els de dalt no pressionen i no treballen per l'equip.
I, en definitiva, sí. El que està passant una mica al Barça, que també sí. hi ha un canvi generacional, no? Que els de davant també es van fent grans i potser ja no corren i pressionen com ho feien abans. Bé, en fi, Xavi Hernández, avui també protagonista amb aquesta entrevista al diari Ara. Edu Polo, Bernat Soler, moltíssimes gràcies per aquesta revisió. La setmana, per fortuna, no serà molt llarga perquè dimarts torna a haver-hi partit, Barça-Vilareal a les 9 al Camp Nou, i jornada intrasemanal, dissabte Getafe-Barça a les 4, camp complicat, i ja després el Barça-Inter a la Champions, dimecres 2 d'octubre, abans de rebre el Sevilla, diumenge 6, això tot plegat abans de l'aturada de seleccions. Gràcies, Edu, fins la propera.
Fins ara.
I fins ara, Bernat, que per cert, si segueixes connectat al Tot Gira, podràs sentir una secció que em consta que t'agrada molt, com és l'estic girat de la Montsemir, que torna avui al Tot Gira una temporada més.
Home, ja l'esperàvem. També deus tenir avui xip groc, no, potser?
No, avui no. Avui no, perquè vaja. Tindrem transmissió de la Supercopa CB, de la final, aquest Barça-Madrid, sí. I sí que després de l'estit girat arribaran els minuts d'escombraria, que també em consta que n'ets bon fan.
Home, jo sóc un gran fan del Tot Gira, en la seva globalitat i de les seves seccions, i especialment dels noms de les seccions.
Això mateix.
Vinga.
Gràcies, Xavi.
Adéu,
vagi bé, Bernat.